serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que s'està jugant el Suïssa-Colòmbia a Vancouver, al Canadà. Suïssa 0, Colòmbia 0. El descans és l'últim partit dels vuitens de final del Mundial. De moment, partit equilibrat, igualat. I potser Suïssa ha fet més xuts de porteria que no pas Colòmbia, que semblava favorita davant la selecció europea, però vaja, de moment 0-0. Però sobretot és el dia que l'Argentina ha fet història. Hem viscut un momentàs avui del Mundial, aquesta tarda, a l'Argentina, Egipte, a Atlanta, històric, perquè Argentina ha remuntat un 2-0, ha acabat guanyant 3-2 quan semblava que estava a punt de caure eliminada en aquest Mundial. No ha necessitat ni la pròrroga. Faltaven 10 minuts per al final del partit i Argentina perdia 2-0 contra Egipte i ha pogut remuntar. Egipte havia fet un gol a la primera part. Abans d'aquest gol d'Egipte, Messi havia fallat un penal. És el segon penal que falla Messi en aquest Mundial. Egipte ha fet el segon gol a la segona part i ha tingut opcions per fer el tercer, fins i tot. I quan semblava que els argentins estaven fora, sense energia pràcticament, ha tornat a aparèixer ell, Messi. Centrada per al 2-1 per una rematada de cap del Cuti Romero, i el mateix Messi ha fet l'empat a 2 amb un xut fortíssim a l'interior de l'àrea. El temps afegit, després d'una aproximació d'Egipte, l'Argentina ha engaixat una contra dirigida des de la distància per Messi i Enzo Fernández ha fet el 3-2 definitiu. Apoteosi a l'Argentina i a Messi, que ja ha fet 8 gols en aquest Mundial i acumula 9 partits de Mundial consecutius marcant. Al final, fins i tot s'ha emocionat, i de quina manera s'ha emocionat molt Messi sobre la gespa celebrant la victòria de la seva selecció. En parlarem, i molt, de la bogeria argentina aquesta nit al Club de la Mitjanit. L'Argentina jugarà als quarts de final el dissabte a la nit, la matinada de dissabte a diumenge, contra el guanyador del Suïssa-Colòmbia, que s'està jugant ara mateix i que va empat a 0. Avui s'estan completant els vuitens de final del Mundial. Demà, dimecres, serà el primer dia sense partits en aquest torneig. Dijous començaran els quarts de final amb el França-Marroc. A quarts hi haurà Bèlgica, que de matinada ha golejat els Estats Units per 4-1. Gran partit de Bèlgica, que va superar des del primer minut la selecció de Pochettino, que quan buscava la reacció va regalar 2 gols a la segona part, 2 gols impropis d'uns vuitens de final del Mundial, i van quedar sentenciats als Estats Units. S'ha lesionat, per cert, el central belga Onana, trencament de lligaments del genoll, i evidentment espera el que queda de Mundial. Bèlgica serà la rival de la selecció espanyola a quarts de final. El partit es jugarà divendres a les 9 del vespre a Los Angeles. Espanya es va classificar guanyant Portugal i va provocar la sortida de Robert Martínez, el tècnic de Balaguer, com a seleccionador portuguès. Ha decidit no renovar el seu contracte. I també va ser l'últim partit de Cristiano Ronaldo en un Mundial, en principi, de moment, però encara no ha confirmat la seva retirada de la selecció portuguesa. Portugal ja és a casa i també ho és Cancelo, que com a mínim aquestes últimes hores ha rebut la bona notícia que el Barça el fitxarà. Ja està tot a punt perquè s'anunciï l'acord amb l'Al Hilal, entre el Barça i l'Al Hilal, el seu club saudita fins ara, per una xifra pròxima als 10 milions d'euros. Cancelo, en principi, signarà un contracte amb el Barça per 2 temporades. A la selecció espanyola, dia de trasllat de Dallas a Los Angeles per jugar allà als quarts de final. Dia d'elogis també per a Ferran Torres, que va ser clau a la victòria d'Espanya contra Portugal, amb l'assistència de gol per a Mikel Merino, que va donar la victòria a l'equip de Luis de la Fuente. En parlarem aquesta nit i molt també de Ferran Torres. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Mundial, el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada dia de Mundial, de dilluns a diumenge a les 11, per seguir tota l'actualitat mundialista, que és molta. Edició del dimarts 7 de juliol, dia 26 de Mundial. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que escolteu o sentiu, i amb el Roger Bosà, que és als Estats Units des de fa uns dies ja seguint el Mundial. Roger, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
On pares? A Dallas, encara?
Sí, ara mateix a l'aeroport, aeroport de Dallas, a punt de volar cap a Los Angeles.
Cap a Los Angeles, que és la pròxima destinació del Roger Arbusà i de la selecció espanyola, on jugarà el divendres a la nit als quarts de final contra Bèlgica. També hi haurà, com sempre, aquesta nit al Club de la Mitjanit, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Bona nit, Xavi.
I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
Molt bé, bona nit.
A veure, pels tres, el que s'ha viscut avui amb la remuntada argentina contra Egipte és el moment, en majúscules, d'aquest Mundial, de moment? Què heu fet quan Messi ha fet el 2-2 o quan Enzo ha fet el 3-2? No respongueu encara, que ara us ho preguntaré. A la producció hi ha l'Aina Grau, a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio hi ha el Salva Pou, hi ha el Control Central i tenim el Miquel Jario. I també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
Què tal, Xavi? Bona nit.
Han passat més coses aquest dimarts, més enllà del Mundial. Per exemple, hi ha hagut la quarta etapa del Tour.
Se l'han dut Mats Pedersen a l'esprint després de completar els 182 quilòmetres entre Carcassona i Foix. El noruec compta que ja canvi de líder a la general. El noruec Thorstein Traen es converteix en el nou mallot groc.
En 8 minuts d'avantatge, per exemple, sobre el quart classificat, que és Pogacar. A l'Espanyol no ha pogut haver-hi més activitat avui. S'ha anunciat el fitxatge d'un jugador, també d'un entrenador pel filial. S'ha presentat un jugador nou,
sí,
i ha començat la pretemporada.
Intensíssim el dia a casa dels Pericos. Arriba Hartman, lateral esquerre, neerlandès de 24 anys, cedit pel Burnley. Han presentat Àlex Calatrava, aquest mitja punta provinent del Castelló, de 26 anys. Han anunciat Sergio García com a tècnic del filial i ja estan en marxa les proves físiques i mèdiques avui i demà de tota la plantilla.
Manolo González ja ha tornat a la feina.
Sí.
Molt bé. Què ha passat avui a Wimbledon?
A Wimbledon, mira, Jannik Sinner és el primer semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Struff. El seu rival sortirà del partidàs que hi ha encara en joc entre Ogier Aliassime i Novak Djokovic. És el 5è set i, de moment, màxima igualtat. 2 jocs per cada tenista, per cada jugador.
2 sets iguals, 2 jocs iguals.
Exacte,
al 5è.
El 5è. Per tant, suposo que al llarg de l'hora cantarem el rival de Sinner a les
6. És Wimbledon, és Wimbledon.
Sí.
Ja no es poden allargar tant com abans els partits, però sí que es poden allargar. Què més, Sergi?
Doncs en el quadre femení, Coco Gauff ha eliminat Pegula per 2-16-1 i s'enfrontarà Carolina Muixova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat Naomi Osaka.
Això és el Mundial al Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada. Ara anirem amb l'Argentina, perquè el que s'ha viscut avui a Atlanta és un dels moments del Mundial. Per mi és el moment del que va de Mundial, a veure si apareix algun altre moment en els partits que queden que ho pugui superar. Però a Vancouver s'està jugant el Suïssa-Colòmbia, començant la segona meitat. És l'últim partit del Mundial que juga a Canadà. A partir d'ara tots es jugaran als Estats Units. Tots els quarts de final, les semifinals, el partit pel tercer lloc i la final, tots els Estats Units. Com va el partit, Sergi?
Doncs mira, 3 de la segona, empat a 0 entre Suïssa i Colòmbia. Després d'una primera part força igualada amb arribades a les dues bandes. Abans parlaves dels xuts a porteria. Hi ha hagut més arribades de Colòmbia, però més xuts entre els tres pals de Suïssa. Sobretot un parell de força perillosos. De moment, empat a 0 a l'inici de la segona.
Més igualtat del que es podia preveure. O Suïssa, ja deies ahir, Ricard, per exemple, que sempre té cops amagats.
Sí, jo m'imaginava un partit molt obert, com el que estic veient. Molt prudent de totes dues seleccions. Per totes dues estar a quarts de final és un regal. I el partit no es trenca, i tinc dubtes que es trenqui a la segona part. És a dir, tinc la sensació que és un partit que es decideix per un detall o serà llarg.
Àlex?
Jo crec que Colòmbia, amb el pas dels minuts, s'anirà imposant. És veritat que Suïssa és una selecció que té la capacitat de baixar el ritme, que passin poques coses. A mi Colòmbia és una selecció que m'ha encantat en tot el Mundial. Crec que té una sortida de pilota magnífica, fa una sortida... estira molt els seus interiors per posar de cara als migcampistes, a vegades entra dins James, a vegades entra dins Luis Díaz. Em sembla que fa participar molt el porter. Em sembla una selecció molt rica tàcticament. Evidentment li falta aquest punt de qualitat per poder-la guanyar, però m'agrada molt i crec que s'acabarà imposant, però vaja, és veritat que de moment està molt equiparat.
Sergi, minut 5 de la segona.
Empat a 0 entre Suïssa i Colòmbia.
Ara ho prova Colòmbia per la banda esquerra, però ha replegat bé la selecció suïssa. De moment, el minut 5 de la segona, empat a 0 a Vancouver entre Colòmbia i Suïssa. D'aquí sortirà el rival de l'Argentina i connectem un moment amb la passió de la ràdio colombiana.
La tiene Locumí, va a jugar con el arquero. La tiene el guardameta Camilo Vargas, portería sur del estadio. Este estadio se cierra si hace mucho frío. Bueno, y ahí también es lluvia. La tiene Colombia. Minuto 38
això,
para 39.
Això que sentiu és Ràdio Internacional Colòmbia.
Cayendo, viene Luis Suárez para tapar con el jugador.
Podria coincidir amb un gol de Colòmbia i així sentiríem com narren, no?
Sí. El balón la va a perder, la gana James. James con la número 5, intenta James para jugar el balón.
Vols dir que no és ella?
Tindràs temps quan marquin de connectar i sentir el gol.
Vinga, va, ho provarem. Ja sabeu que qui guanyi aquest partit jugarà a quarts de final contra l'Argentina. De moment, Colòmbia 0, Suïssa 0. Qui guanyi jugarà a quarts contra l'Argentina, que ha protagonitzat una autèntica bogeria futbolística. Avui, un dels moments del que va de Mundial, ha remuntat un 2-0 en contra amb 15 minuts, al minut 35 de la segona, perdia 2-0 i ha acabat guanyant 3-2. No ha necessitat ni la pròrroga. És el moment del Mundial, ja esteu d'acord, Ricard, Àlex, Sergi, Arbu?
Jo crec que els moments del Mundial fins ara ens els ha donat l'Argentina. Avui, primer plat, el dia de Cap Verd també va ser molt emocionant, i a mi em va impactar especialment la presentació de l'Argentina del 2026, el dia del 3-0, i em sembla que va ser hat-trick de Messi. Crec que fins ara els moments emocionants, els moments per recordar, i perquè Messi a més és el protagonista, ens els està dedicant a l'Argentina.
Sí. L'emoció d'avui ha estat per sobre d'aquesta mitjana que dibuixa el Ricard Torquemada, Àlex.
Sí, segurament sí, tot i que a mi el partit de Cap Verd també, per al que suposava Cap Verd i per la dimensió de la selecció, també em va frapar molt. Hi ha el de Portugal-Croàcia també, però el d'avui ho supera tot, és evident, per la importància i per tal com ha anat.
Espectacular, Sergi, a la redacció. Bé, tu t'has enganxat el 3-2 entrant
per tot. Jo és que hi ha hagut un moment que he vist més a prop el 0-3, sí, sí. I m'ha semblat increïble com en un moment en què jo particularment donava per morta la selecció argentina, ha estat capaç de ressorgir i fer aquell últim quart o 20 minuts que m'ha semblat increïble.
Sabeu què passa? Que al Mundial s'estan decidint els partits al temps afegit i els últims 5 minuts.
Sí, sí, sí.
Partits que van de dos gols pengen que entri al partit el que perd, sobretot si el que perd és el que du la iniciativa. I fixeu-vos que és moment de 2-1 i aleshores comença un partit nou. I s'estan decidint molts partits en aquest moment. Bèlgica va empatar aquell partit contra el Senegal amb un escenari semblant. Els partits no es tanquen i jo crec que encara tindrem més emocions.
Arru, a tu on t'ha enganxat aquest partit d'Argentina, la remuntada?
Mira, m'ha enganxat al final, just a la remuntada al gol de Messi, perquè veníem de l'entrenament de la selecció espanyola, el Cotton Bowl, aquí a Dallas, i a fora de l'estadi hi havia una pantalla gegant, un bar amb una pantalla fora de la terrassa, i hem vist els últims 20 minuts. Per mi, el moment, el gol de Messi, el 2-2, només et diré, Xavi, que un company periodista s'ha tret la samarreta i tot, i hem estat a córrer i a cridar.
Qui?
Lluís Bou, de ESPN.
Ah, el
Lluís
conec,
Bou.
Em cau molt bé.
Diu que és molt fan de l'Argentina i que és un hooligan, de fet, que no ho sabia, i s'ha tret la samarreta.
Vaig conèixer fa unes setmanes al Camp Nou i em va caure molt bé.
Doncs mira, ha començat a córrer. D'acord. Ha embogit, ha començat a córrer, ha trucat als seus pares, crec, bé. I després els dos hem vist la imatge de Messi plorant, que ha estat, sí, per mi un dels moments del Mundial, eh? Sí, m'ha impactat, sí, molt aquesta imatge, sí, de Messi, sí, plorant.
L'Argentina estava fora, la veritat és que és el que diu el Sergi, és que Egipte ha tingut una contraforça clara per fer el 3-0 i semblaven sense energia, sense esma. Si cau eliminada per Egipte, hauria estat una sorpresa per mi superior a l'eliminació del Brasil contra Noruega o la d'Alemanya contra Paraguai.
Segur,
contra Paraguai,
segur.
Sí, eh? Àlex, totalment. Tu també ho veus així.
Sí, 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 totalment. Totalment. Ha estat a prop, per això.
Molt, molt a prop. I el partit ha començat amb un penal a favor de l'Argentina, que ha tornat a fallar. Messi és el segon que falla en dos intents en aquest Mundial. Egipte ha fet un gol a la primera part. El VAR li ha anul·lat un gol en una contra per una falta prèvia molt lluny de la porteria de l'Argentina. Però després d'una gran jugada de Hassan, l'extrema de l'Oviedo, Zico, que és egipci, ha fet el 0-2. L'Argentina estava sense esma. Ha fet l'1-2. gràcies a una centrada de Messi i una rematada del Cuti Romero, de cap, és central el Cuti Romero. Messi ha fet el 2-2 amb un xut fortíssim, ha agafat un rebot, una deixada a l'interior de l'àrea, i en el temps afegit, Enzo Fernández ha fet de cap un gran gol d'Enzo Fernández al 3-2. Els egipcis s'han queixat moltíssim de l'arbitratge, el seleccionador ha arribat a dir que tot això està preparat perquè el Mundial el guanyi l'Argentina, a mi això em sembla no una mica, sinó molt exagerat, i d'aquesta manera ha finalitzat un partit que segurament és el més emocional i el més emocionant del que hem viscut de Mundial. L'heu viscut així, Ricard i Àlex?
Home, sí, he celebrat el 2-2 i el 2-3, he estat incapaç de contenir les emocions, perquè, clar, és que el partit penjava d'un fil i era un moment històric, era potser l'eliminació de Messi, d'una selecció que a mi m'ha enamorat i que s'estavellava amb un accident, com deies, gairebé històric, incomparable a altres eliminacions. I vaja, i veure'ls encara en camí, tot i que la sensació és que després d'un 3-2 contra el Cap Verd i un 3-2 contra Egipte no va molt sobrar de l'Argentina. No,
ara t'ho volia preguntar, això.
Per continuar avançant, no?
Ara t'ho volia preguntar, i de fet ara t'ho pregunto. Àlex, t'ha arribat a emocionar també, eh? O sigui, com, els gestos en els gols de Messi, d'Enzo Fernández, que sí, has viscut on estiguessis veient el partit, com han estat?
Sí, m'ha emocionat, és evident, eh? Perquè, i més per on venia. A mi, jo crec que no m'ha agradat el plantejament avui d'Argentina. Jo crec que avui Scaloni ha posat els 11 jugadors que tenia més en forma, però ha trencat una mica el motllo aquell que havíem vist amb l'entrada de Paredes, i crec que ha posat massa gent per dins. I massa
ningú no estirava a l'esquerra, eh? Que normalment algú estira per l'esquerra.
Exacte, ni per la dreta, que hi havia De Paul, i no hi havia l'amplitud a l'última línia. Crec que hi havia massa gent per dins i els hi ha costat molt trobar Messi. Ara, m'encanta com ha acabat Argentina, i després en parlarem, i el partit de Messi fins i tot no ha estat lluit, ha estat, jo crec, dels pitjors que hem vist en el Mundial fins a arribar a la part decisiva, que sí, la part decisiva ha oblidat el penal, ha oblidat l'error i s'ha carregat l'equip a l'esquena.
Sí, sí. A veure, com segueix el Suïssa-Colòmbia, Sergi?
Doncs mira, 11-12 de la segona, 0-0 entre les dues seleccions.
Reaccions a la selecció argentina després d'aquesta remuntada sobre Egipte. Messi, per exemple.
La verdad que sí, que increíble terminar así, de esta manera, este sufrimiento una vez más, pero bueno, la verdad que felices porque terminó bien, porque seguimos y porque sacamos una brava adelante.
Messi es queixava en aquesta compareixença d'haver fallat un penal, un altre penal, és el segon que falla en aquest Mundial.
Sí, la verdad me había quedado con mucha bronca por el penal, mucha angustia por volver a agarrarlo, por tirar, patearlo mal. Creo que si yo hubiese hecho el penal en ese momento, hubiera cambiado otra vez el partido, porque estábamos haciendo un buen partido. Por suerte al final me quedó y algo muy especial.
Ara parlarem dels penals i de Messi, que el Sergi Andreu ha trobat dades molt interessants, i fins i tot, com el partit ha acabat bé per Messi i bé per l'Argentina, farem un joc. Podreu jugar fins i tot des de casa, si voleu. Scaloni, atenció, just després d'acabar-se el partit, sobre la gespa, tan emocionat que no ha pogut ni dir dues frases seguides.
No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ja está, me tengo que ir, dejado.
I ha marxat, era la primera pregunta que li feia el periodista, era un flash interview, una flash interview, i ha marxat perquè estava plorant i no li sortien les paraules. Ricard, et pot arribar a agradar més Scaloni, tot i que avui potser, com deia l'Àlex, ha fet un plantejament que no ha ajudat a la seva selecció, però és tan natural?
Sí, i a més, és veritat que ha estat estrany el tema de no estirar la banda esquerra, però crec que ha fet una correcció que ha estat definitiva, que ha estat obrir Messi a la dreta i ajuntar Lautaro i Julián, perquè tot el que ha passat a l'últim quart d'hora, en un dia on Messi li estava costant molt jugar per dintre, Egipte ha acumulat molts futbolistes a la zona central, Messi no tenia espai, de cop i volta li ha donat la vida a jugar a la banda, perquè des de la banda ha començat a posar centrades laterals, enverinades, molta presència a l'àrea, alguna diagonal, ha fet una jugada fins a la línia de fons amb rematada de Lautaro.
Oh, boníssima aquella,
sí,
eh? Mira, t'explicaré una interioritat. Un minut abans d'aquella acció, que és una barbaritat, és molt messiànica, ha rebut a l'interior de l'àrea, ha encarat un defensor egipci i ha fet marxa enrere. Se'l veia molt just. Ja era 1-2, eh? i a la ràdio, a la redacció, entre dues persones, hem comentat, una d'elles, servidor. Buf, ja no marxa. En aturat ja no marxa, eh? Ja se'l veu que no té espurna, no té espurna. I en un minut ha fet una jugada que ha marxat per la línia de fons.
A mi m'ha passat de similar. Jo estava fent pel Twitch de Butt rumb al partit i he dit, just amb el 0-2, una centrada que li han tapat, just abans de la centrada bona, en el córner, digo, ja no enverina les centrades, i a les centrades següents li ha posat el cap de
del
Puti Romero. Sí, és que no... Vull dir, ell no sap d'encadenar errors, vull dir, s'equivoca però torna a ser-hi. Sí, he tingut la sensació que Scaloni ha reaccionat bé i és una selecció que és difícil desvincular-te. No sé on arribarà, però no és la candidata a guanyar el Mundial, és com a molt una alternativa, ja veurem, però...
Tampoc ho era Qatar, Tampoc ho era Qatar i va anar fent passes, i mira, la final, futbolísticament, durant 75 minuts, va ser molt superior a aquella França, que era molt, molt potent. Tu creus, Ricard, que aquesta posició de Messi, buscant més l'espai dret de l'atac de l'Argentina, és una indicació d'Scaloni, o és iniciativa, o és més iniciativa de Messi?
Jo crec que no ho sé, perquè amb Messi és difícil saber-ho, però la substitució de De Paul obre la dreta. Yeah. Per tant, l'arribada de Julián i de Lautaro, on et dona els espais, és fora. Potser no li ha dit, però Messi ho ha vist, que quedava l'Argentina coix per la dreta, a l'esquerra hi havia arribat Nico González, i em faltava un jugador, era ell, i allà ell se sent, també se sent còmode. Jo crec que ell sap diagnosticar perfectament quan es veu bé en un espai, quan se li complica el diagnòstic. Això ho fa com ningú, llegir el partit, i jo crec que sigui ell o Scaloni, aquesta mirada d'omplir la banda dreta i des d'allà començar a maniobrar ha estat definitiva.
Àlex, tu com ho veus? Més d'Scaloni o més de Messi?
Jo crec que no li ha dit directament, perquè imagino que no funcionen així, però crec que Scaloni ho ha buscat. I vaig no només al tema que diu el Ricard, que desocupa la banda dreta i per tant l'allibera, sinó que hem vist el Cuti Romero a l'àrea, no? Per tant,
per carregar, no?
Clar, jo entenc que volia carregar l'àrea amb doble rematador, amb una segona línia, després en parlarem, però jo crec que estava molt buscat, i buscar en part aquestes centrades a cama canviada de Messi, o que ell pogués tirar la diagonal a dins, netejar-li la zona i que pogués acabar amb xut directe.
I has vist, eh? O sigui, matisos tàctics que han ajudat a l'Argentina a tirar endavant la remuntada.
Sí, d'això volia parlar. Abans ho ha avançat el Ricard amb algun detall, eh? Per mi no planteja bé, però m'encanta com acaba. Ha acabat amb un 3-2-3-2. Ara ho dèiem, no? És a dir, alliberant, tirant a Messi a banda dreta, tirant a Nico a banda esquerra, carregant l'àrea amb dos, amb Lautaro i el Cuti Romero, i després amb dos arribadors sensacionals. Ha posat a Julián per darrere i ha posat a Enzo per darrere amb McAllister tancant. I amb el pla molt, molt clar, no? De pilota Messi i buscar-lo a ell, i que ell decidi si acabar amb centrada o acabar amb alguna acció individual. De fet, jo, com us deia, crec que no ha estat el millor partit de Messi. Jo l'he vist bastant capficat per al tema del penal, sí. Fins i tot no el trobaven a dins. I la mateixa Argentina li restava espai, però en canvi els 16 minuts que van des del minut 75, que hi ha 0-2, fins al 91, que Argentina és un 3-2, per mi és un capítol per la història, per lideratge futbolístic i per tot. Fixa't que...
Has trobat dades molt interessants d'aquest últim quart d'hora de Messi.
Correcte, sí. A partir d'aquest del 75 al 91, això que dèiem, que just gira la truita, Messi fa 26 intervencions.
En un quart d'hora, 26 intervencions.
Sí, el que més del partit, i totes són en el pic dret, eh? Hi ha aquesta jugada que ens comentava el Ricard, hi ha la centrada del gol, etcètera. Fa dos xuts, també el que més en aquell tram de partit.
Fa un gol en un dels dos xuts.
Fa un gol, fa una assistència de gol.
Fantàstica centrada.
Exacte, fa 5 centrades més, el que més també en aquest tram de partit, i fa 2 regats superadors, que també és el que més en aquest tram de partit. Per tant, un Messi que no havia estat fi...
Àlex, t'estàs deixant una cosa molt important.
Digues.
En la jugada del 3 a 2, està atacant Egipte, cau Salah a l'interior de l'àrea de l'Argentina, no és penal ni molt menys, i hi ha un jugador que surt, que és Julián, amb la pilota controlada a prop de l'àrea pròpia.
Julián.
I Messi és a prop. I Messi aixeca el braç i li diu, a mi no. Juga Llarg, cap a Lautaro, a la banda dreta. Juga, és que li indica, el dirigeix sí, el fa sí, Pedri sí, sí, al camp del, a, quan juga amb el Barça, que cert. Normalment, tu veus a prop Messi, té nano, fes el que vulguis amb la pilota. I Messi li diu, no, 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 amb mi no juguis aquí, juga allà. Juga per Lautaro, Lautaro guanya la banda dreta en profunditat, fa una centrada fantàstica per Enzo Fernández, que fa una rematada de cap d'especialista, o sigui, de Lewandowski, perquè la creua mirant on la vol col·locar és fantàstica. Però aquí Messi, fins i tot, sense tocar la pilota, és una intervenció, per mi, decisiva.
Sí, doncs mira, aquesta acció per sumar tot el que t'he dit, no? Per mi, com et dic, per lideratge futbolístic, per tenir aquesta capacitat d'oblidar-se dels errors, de no estar fi i per carregar-se l'equip a l'esquena, per mi és un capítol. Jo estic convençut de que aquests 15 minuts o aquests 16 minuts quedaran per la història, per el que significa, perquè Argentina estava fora, està dins i veurem com acaba aquest Mundial.
És el segon 3-2 de l'Argentina entre els setzens i els vuitens de final, 3-2 contra Cap Verd en pròrroga. Avui contra Egipte no hi ha hagut pròrroga, però és que han hagut de remuntar un 0-2 in extremis al tram final del partit. En això, potser sí pot veure algun aspecte negatiu o perillós, Ricard.
Home, doncs que no va sobrar de la selecció argentina, que s'ha mostrat, com et diria, molt inconsistent. No li ha arribat gaire a Egipte, però es desordena quan va remolc, ja li va passar contra Cap Verd. O sigui, és una selecció que fa la sensació que és fràgil, no? El primer cop que rep, Dibu no ha aparegut encara en el Mundial, en situacions d'emergència, i aleshores, tot i que ataca bé, jo crec que és una selecció que ataca bé, que té el control del partit. Avui a mi m'ha agradat. Una altra cosa és que Egipte en una pilota aturada t'ha fet mal, un altre cop vulnerable, Lisandro dintre de l'àrea, en aquest cas a pilota aturada, doncs clar, fa no sé si Cap Verd i Egipte li fan dos gols per partit, què passarà quan arribi una bèstia, no? Yeah. El millor que té l'Argentina, Xavi, és que té un quadre bastant obert, és a dir, que la gran bèstia es troba a semifinal si tot va bé.
Seria Anglaterra.
Correcte, i aquí ja aleshores és que això faixa i és a un partit, és a dir, no té un quadre difícil.
A quarts jugarà o contra Colòmbia o contra Suïssa, que al minut 22 de la segona van
0-0.
Empat a 0, no estan passant grans
no
coses.
No estan passant coses
part,
ni ocasions especialment perilloses, no. Res de res, molt, molt tancat.
Sí. A veure, no sé si a l'Argentina li veuen alguna cosa dolenta a la seva selecció, diria que no. Els argentins han sortit al carrer en massa per celebrar aquesta remuntada contra Egipte. A Buenos Aires, per exemple, s'han citat tots per rodejar el famós obelisc. Connectem amb Buenos Aires ara mateix. El Joan Biosca és el corresponsal de Catalunya Ràdio. Joan Biosca, bona nit.
Xavi, què tal? Bona nit. A Buenos Aires, a Mendoza, a Bariloche, a Tucumán, o si et podria fer una llista de ciutats argentines i localitats on encara ara s'està celebrant, no com si s'hagués guanyat el Mundial, però aquí a la televisió argentina fa una estona ha dit una frase que a mi m'ha agradat, que és un desahogo d'aquest patiment de veure aquesta selecció que no està fent el que hauria de fer, però en fi, és un clàssic argentí això. Jo crec que l'Argentina està sent argentina agònica i els argentins vivint-ho d'una manera passional i racional, i això que dèieu de l'autocrítica, zero autocrítica. He estat fent zapping, televisions, ràdios, i jo no he notat cap comentari, al contrari, èpica, això és històric, partit que es recordarà tota la vida, etc, etc, etc.
Sí, sí. A veure, aquí a nosaltres ens han arribat sobretot imatges de l'obelisc a Buenos Aires, on es va celebrar el Mundial i hi havia moltíssima gent. Algú s'hi ha enfilat ja, l'obelisc, per exemple?
No, a més, l'han remodelat i això fa poc, l'han inaugurat amb un ascensor intern i han reforçat la seguretat a la porta d'accés, amb la qual cosa no es pot accedir d'aquella manera esbojarrada a l'obelisc, amb aquelles imatges de persones de dalt de tot.
Sí, sí.
Però sí, a veure, avui és dia feiner, recordem-ho. Sí. Això, jo m'ho preguntava. Jo he arribat fa poques hores de Venezuela cobrint el terratrèmol i he fet un canvi de xip i ara estic amb aquest tema. Les xarxes socials van plenes de memes, els whatsapps, jo ho tinc ple, les meves filles són molt futboleres, molt argentines, i en aquest sentit estan eufòriques i me n'alegro per elles, però avui era un dia feiner i jo he sortit al balcó del meu pis a l'hora del partit i no hi havia ningú i el silenci era esfereïdor fins que s'han començat a sentir els crits, els gols, etc. Però l'Argentina és un país bàsicament emocional en tots els sentits.
Exagerat,
i si no es
descodifica,
si no es descodifica d'aquesta manera és molt difícil d'entendre'l.
Yeah.
S'ha de gaudir, t'has de deixar contagiar per aquesta passió dels argentins, però si no és així ens costaria entendre'l.
Prepara't aquests dies, Joan Biosca. Gràcies i bona nit.
Una abraçada, merci.
Com continua el Colòmbia-Suïssa?
0-0, ara mateix pausa d'hidratació.
O sigui que encarem ja l'últim quart de partit.
Sí, últims 20 minuts.
Els partits ja no són primera i segona part, ja els podem dividir.
En 4-4.
És veritat, és veritat. Sí.
A veure, Messi ha tornat a marcar, ha fet l'empat a 2, però ha tornat a fallar un penal. Són 8 gols de Messi en aquest Mundial i completats els vuitens de final se situen solitari com a màxim golejador del campionat. Com va aquesta taula de golejadors, Sergi?
Doncs Messi al capdavant,
amb 8 gols,
després venen
Haaland,
Mbappé amb 7,
sí,
amb 6 i a Kane.
I ja està, ja no cal que comptis més. Són 11:45 de la nit. Ara et demanaré pels penals de Messi. Quants partits de Mundial acumula Messi fent gol de manera consecutiva?
9.
9, això no havia aconseguit ningú.
Això és rècord.
Mai, sí, sí. Abans. Messi, rècord també de fallar penals, perquè, a veure... En aquest Mundial ha fallat 2 penals,
sí,
de 2 xutats.
Sí.
Avui contra Àustria, no, avui contra Egipte i fa uns dies contra Àustria. I ara, en una estona, mirarem bé això dels penals de Messi i posarem una mica de context, però Sergi, tens estadística de penals xutats per Messi als 6 Mundials que ha disputat?
8. Ha xutat 8 penals.
Sí.
Vols saber quants n'ha fet i quants ha fallat?
Sí.
El 50%. 4 gols i 4 errors.
Déu-n'hi-do. Acumula 2 errors ara,
bèsties.
En aquest Mundial. És un percentatge... Creieu que continuarà xutant els penals
I
Messi
tant.
En aquest Mundial? Sí, eh?
No tinc cap mena de dubte.
Tu, Àlex, també?
També ho crec, sí.
Doncs mira, a mi...
No?
No ho tinc tan clar, perquè és la tara que tots tenim, l'única petita tara que té Messi és que els penals no és la seva especialitat. I avui l'he vist angoixat, com deies abans, Àlex, abans de l'apoteosi de l'últim quart d'hora, l'he vist que ho estava passant malament, però vaja. Marxem un moment i quan tornem analitzarem Messi com a xutador de penals i compararem les seves dades amb les d'altres xutadors. A veure, qui deu ser el millor xutador de penals de la història del futbol? Estadísticament parlant, eh? El Sergi Andreu l'ha trobat.
El Club de la Mitjanit, edició mundial.
A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
8.544 08544 Sèrie 41.
Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11.
ben jugat.
El Mundial, al Club de la Mitjanit.
Gairebé 5 minuts per sobre de 2:15 de la nit. Som al Mundial, al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial a les 11 de la nit per seguir el cada una de aquest Mundial que es queda ja als Estats Units. Només falta un partit que s'ha de jugar, que s'està jugant al Canadà, al Colòmbia. Suïssa, com el tenim?
0-0, últim quart d'hora de partit, després d'una aturada perquè hi ha hagut una trompada considerable entre el porter colombià Vargas i Embolo, el jugador suís.
I a Wimbledon com va el Djokovic?
Doncs mira, el Messi del tennis, Djokovic està a un joc d'endur-se el partit. 5-7, 6-5 per Djokovic. Ara, això sí, servirà ara Ogé Aliassim.
Ja us hem dit que a partir de l'error de Messi avui en el penal en contra contra Egipte, amb el Sergi Andreu hem intentat trobar dades de penals per posar-hi context i també altres referents en els xuts de penal. A veure, recordem, penals de Messi fallats en aquest Mundial, Sergi.
En aquest Mundial 2.
En aquest Mundial 2, contra Egipte avui i contra Àustria.
Contra Àustria, exacte.
En els 6 Mundials que ha disputat...
N'ha fallat 4 de 8 llançats.
A veure, ampliem números. 4 sí. de 8 és
el 50%.
50%, són molts. Sí. Estadística de penals de Messi en tota la seva carrera.
Avui ha llançat, Xavi, el seu penal número 150 en tota la seva carrera.
Sí.
150. Ha fet 116 gols i n'ha fallat 34. Això vol dir un percentatge d'efectivitat del 77%.
No és d'especialista i jo diria que està una mica...
És la mitjana, no?
Sí, potser una mica per sota. Està entre el 80%, però vaja. A partir d'aquí intentarem posar-hi context, perquè el Sergi Andreu ha buscat grans xutadors de penals per comparar-los amb Leo Messi. Ricard, a veure, digues un gran xutador de penals que et vingui al cap. El primer.
Koeman, Maradona.
El tenim? Koeman, Maradona. Els tenim?
Els tenim tots dos?
Els tenim.
Vinga.
Sergi, digues tu un gran xutador... A veure, Koeman, Maradona. Els tenim i el percentatge...
Sí, el percentatge de Koeman és del 88%.
Sí.
I el percentatge de Maradona del 87%.
De Maradona del 87%? Sí. Si m'havies ensenyat unes dades...
No, perquè l'he revisada i m'havia deixat uns quants penals.
Ah,
del 87%, sí.
Bé, superiors a Messi tots dos, amb 10 punts, que són força... Sí. Àlex, tu tens algun altre gran xutador de penals al cap?
Sí, Cristiano. Jo
el tenim. 83%.
83, tampoc ha estat tan lluny.
Cristiano, no. És el que n'ha xutat més de tota la llista que tinc. 219 penals de Cristiano, només n'ha fallat 36 de 219.
A veure, Sergi, sense donar les dades encara, de quins altres jugadors has buscat més dades de xuts de penal?
Doncs mira, de Lewandowski, de Totti, de Kane, d'Ibra, de Ronaldinho, de Bruno Fernández, de Mendieta, de Holland, del Piero, Baggio, Benzema...
I algun altre.
Déu-n'hi-do, tu quin treball has fet.
Sí.
I algun altre. M'has dit que hi havia un que serà el líder, no el diguis, però no me l'has citat ara, no?
El que t'he dit que serà el líder, no te l'he citat.
No me l'has citat.
L'he deixat pel final.
Us l'imagineu?
Perquè és en principi el que està considerat el millor llançador de penals de la història.
És futbol contemporani o...
És futbol força contemporani. Tu l'has vist jugar.
Jo l'he vist jugar, eh?
Sí, no és un primer espasa, però, eh?
Home, bueno, perquè dius tu...
No, un primer espasa vull dir que...
No, és Daudal.
No, però vull dir que no és Maradona ni Cristiano...
Per qualitat tècnica, sí. Per qualitat tècnica, sí. De tots els que ha citat, cita'ls una altra vegada.
Dels que he citat, eh?
Sí.
Ronaldinho, Maradona, Cristiano, Bruno Fernández, Lewandowski, Koeman, Mendieta, Totti, Kane, Ibra, Holland, El Piero, Baggio, Benzema...
Se'n deixa algun que us vingui al cap? Aquest no ens el podem deixar.
Ostres, Mendieta.
Mendieta
ja
l'has
dit,
no?
Ja l'ha
sí.
dit.
Ah, perdó.
Sí, sí.
Doncs no ho sé ara.
I Mendieta, per exemple, quin percentatge té?
Mendieta té un percentatge del 91,5%.
I no és el líder.
No, el líder té un percentatge del 95%.
95%.
Ostres.
Una pista era anglès. Molt sui generis. No era el típic jugador anglès.
Letizia.
Matthew Letizia. I agenda del Southampton, que no va voler sortir mai del club del seu poble, de la seva ciutat. 95%.
Em va xutar 50 i només em va fallar un. Va fer 49 gols i va fallar un contra el Nottingham l'any 93, que va ser gran notícia a la premsa britànica.
Això és un 98%, no? Si de 50 en falles un, és un 98%.
I quan
havies dit 95%, però com fas tu el percentatge?
No, t'he dit 98.
Ah, m'has dit 98, segur.
Qui tens segon, has dit?
Clar, a veure, segon, Passa que, clar, d'aquests llançadors n'hi ha que han llançat molts penals i
n'hi ha que no t'han trobat.
Clar, Mendieta...
Era per buscar algú que hagués xutat més penals.
Mira,
que
clar, Mendieta, és que Mendieta jo no l'he volgut incloure d'entrada perquè Mendieta té una efectivitat molt alta, però és que Mendieta només va llançar 35 penals.
No, només, diu, només. Xuta'ls tu 35 penals. 35. I fes-ne
no, però és que, clar, ho dic perquè la resta dels que us he mencionat...
Pobre, va menys perdits, potser.
Tots van llançar molts més penals.
Clar, clar. Hi ha algú de 90% que estigui per sobre dels 100 penals, per exemple?
No.
No, eh?
No. No.
O sigui, Matthew Letizia és el millor xutador de penals dels que ha trobat Sergi Andreu.
Sí, que, però no està per sobre dels 100 penals.
Enhorabona per l'informe.
50, eh?
Sí, sí.
50.
Sí,
sí. Àlex, tu xutaves penals?
Jo xutava penals, sí. No sé el percentatge que tenia, però...
L'hem buscat i no l'hem pogut trobar.
No. Però jo us diré que un dia... Jo tenia bastant bon percentatge, eh? Aquesta és la veritat. Però un dia em vaig fallar dos en un mateix partit.
Ostres, només et supera Martín Palermo, eh, Sergi?
Exacte. Sí, amb els tres penals aquells.
Va fallar tres penals en una Copa
Palermo no cal que li comptis els penals.
No, a buscar l'estadística també hi era baixíssima. El percentatge d'encert baixíssim de Martín Palermo amb els penals. Va fallar gairebé la meitat. Els tres que va fallar en una Copa Amèrica van ser tot contra Colòmbia, que s'està jugant al pas als quarts de final del Mundial, d'aquest Mundial contra Suïssa. Sergi, com va el partit?
Doncs 0-0, últims 9 minuts al temps reglamentari.
I a Wimbledon, el tiebreak, ha arribat als 6 iguals, el Djokovic, Roger, Aliassime, màxima igualtat a la central de Wimbledon, s'està jugant aquest partit, són gairebé 3:15 de la nit a Londres. Com
és un super tiebreak, de 10 punts, no? Exacte, i de moment el primer punt cau del cantó de Djokovic.
A veure, Arbusà, la selecció espanyola encara no ha xutat cap penal en aquest Mundial.
No, cap.
Se sap qui el xutaria? Espera.
En principi...
Espera. Ara m'ho dius.
D'acord.
Xutaria un penal a la selecció espanyola si li acaben assenyalant algun a favor, que de moment no ha estat així i ja han arribat als quarts de final.
Ara mateix, en principi, Oyarzábal.
Oyarzábal, eh?
Sí, és qui ha llançat els últims. He mirat els últims tres. Dos els ha llançat Oyarzábal, l'altre Ferran, que va fallar, però els dos últims, Oyarzábal, que els ha encertat tots.
És especialista. Podries buscar, Sergi, el percentatge d'encert d'Oyarzábal amb els penals?
Ara t'ho dic.
Tot i que recordo un que va fer una tanda contra el Barça a una supercopa d'aquelles de la pandèmia a Granada, Ricard, que li va aturar Ter Stegen.
A Còrdoba.
A Còrdoba va ser? A Còrdoba, sí. D'acord. Doncs, Oyarzábal és especialista. La veritat, a més, té molta gamma. I va guanyar una copa amb la Real Sociedad, també el pandèmia contra l'Atlètic de Bilbao, canviant el seu mètode de xut de penal.
Oyarzábal n'ha xutat 57 i n'ha fet 51.
Déu-n'hi-do.
Només n'ha fallat 6.
Sí, està per sobre del 90%. Sí. Està per sobre del 90% Oyarzábal. A veure, després d'eliminar ahir Portugal i classificar-se per als quarts de final del Mundial, la selecció espanyola ara ha de marxar cap a Los Angeles, oi? De Dallas a Los Angeles, Roger.
Sí, ara a les 6, que seran la 1 a Catalunya, ara de seguida, d'aquí a poc més d'una hora, cap a Los Angeles un altre cop, on ja va jugar els 16 anys contra Àustria.
A Ferran Torres, el jugador del Barça, li han canviat gaire el Mundial que estava fent, els bons minuts que va fer contra Portugal, l'assistència de gol per Mikel Merino?
Jo crec que l'ha animat una mica, perquè aquests dies sí que estava una mica moix, que no especialment decebut ni enfonsat, però sí que no estava amb el seu millor estat d'ànim, i sí que pel que hem vist avui a l'entrenament ja feia una altra cara, i pel que ens diuen ha revifat, s'ha animat. No li canvia gran cosa l'assistència d'ahir i els minuts d'ahir, però sí que avui ja feia una altra cara.
I opcions perquè sigui titular als quarts de final contra Bèlgica en té poques, no?
Jo crec que no. Jo crec que l'11 serà el mateix, mira què et dic, amb la mina a la dreta, Oyarzábal en punta i a l'esquerra Baena.
I Àlex, Ricard, creieu que aquest rol de revulsiu ara mateix per sortir des de la banqueta i aportar com ho va fer contra Portugal és el que més se li escau a Ferran?
Sí, primer canvi, al davant, Ferran, ja segur, li agrada molt a Luis de la Fuente i és que és un jugador que et sacseja el partit, te'l canvia com ho va fer ahir i et dona profunditat, ruptura, pressió, intensitat, tot allò que sabem al Barça. Àlex?
Sí, no només a la selecció, sinó al Barça. Per mi és un quart davanter ideal i crec que és el rol que li va millor tant a ell com a Merino. Tot i així, si a mi em diguessis que algun jugador que té opcions d'entrar a l'11, aquest que ens comentava el Roger, que jo crec que també serà aquest, et diria abans Ferran que Merino.
A veure, la selecció espanyola continua sense encaixar cap gol en aquest Mundial, són 5 partits. Unai Simón està ampliant el rècord sense rebre gol a la història dels Mundials que ja va aconseguir contra Àustria. Per on va aquest rècord, Roger?
Ara mateix 609 minuts. Ahir 90 més, ara 609 minuts sense encaixar cap gol en un Mundial.
Són aquests 5 partits d'aquest Mundial, el partit contra el Marroc del Mundial de Qatar i bona part de la segona part contra el Japó a l'últim partit de la primera fase del Mundial de Qatar, ara fa 4 anys. Saps si alguna selecció havia estat sense encaixar gols en els 5 primers partits d'un Mundial, Roger?
Sí, Itàlia el 90, amb Walter Zenga. Itàlia el 90, també 5 partits, fase de grups, vuitens i quarts, com ara ha fet Espanya, que són aquests 5 d'aquest Mundial, sí, els de la fase de grups, el de setzens i el de vuitens.
Sí, a Itàlia li va trencar aquest rècord, l'Argentina, crec que va ser Caniggia, potser, que van empatar un a Nàpols. Ricard, tu te'n recordes
sí,
aquest partit?
Sí, sí,
un gol de cap, potser.
Pot ser.
Ricard, a tu estàs positivament sorprès amb el rendiment defensiu de la selecció espanyola. En parlaves ahir, però,
sí,
però és el que té més valor, eh?
Sí, sí, m'agrada. Ahir vam patir una mica més, però vaja, no és fàcil. I més tenint en compte que Unai Simón ha aparegut poc en les situacions d'emergència, perquè gairebé no n'hi ha hagut.
Àlex, a tu t'està entusiasmant, diria, el Mundial que està fent Pau Cubas. Si el veus per sobre de l'aport, fins i tot, o al mateix nivell?
Per mi, per sobre. Sí, sí, per sobre. Per mi, Cubas és el millor central d'aquest Mundial, sens dubte. Amb pilota i sense pilota. Això no vol dir que l'aport no estigui a gran nivell, eh? Però per jerarquia, perquè està interpretant molt bé el defensar cap endavant, per posicionament i per el que fa en pilota, jo crec que en pilota superior a l'aport i a més si li unim el tema de la joventut encara li dona més mèrit.
Sergi, com continua el Colòmbia-Suïssa?
Doncs 0-0 amb 87 de partit.
Ara cauria molt bé un gol de Colòmbia en aquest tram
final. Sí. La porra.
No sé sí, per què ho dius.
Escolta'm, ara que parlàveu de centrals, deixa'm afegir una cosa. Absolutament seduït, tot i que tard, per Cuti Romero. I jo crec que el Barça, si té opcions de preguntar, també hauria de preguntar, eh?
Aquest juga al Tottenham?
Sí.
El Tottenham, sí. A vegades és difícil fitxar-li jugadors, com a mínim fitxar-li un jugador al Tottenham a un preu assequible sembla difícil. Arbu, s'ha dit alguna cosa de Bèlgica, que serà la rival d'Espanya als quarts de final avui a la concentració de la selecció espanyola?
Que compta. Que sembla que no sigui una favorita, que no sigui un rival fort, però que compta, que està a quarts de final, i la mateixa prudència de sempre, que ja van tenir contra Àustria i que van tenir, evidentment, també aquesta setmana contra Portugal.
Hi va haver un Espanya-Bèlgica, uns quarts de final del Mundial, l'any 86 a Mèxic, decidit pels penals. I Bèlgica després va caure a les semifinals contra l'Argentina. Bèlgica va fer un gran partit, Ricard, ahir, contra els Estats Units.
Sí, la primera part, especialment.
Avui t'he sentit el Tot Costa valorant molt la tasca, la feina i les decisions de Rudi García, l'entrenador francès.
Molt, perquè no és fàcil que els seleccionadors trenquin jerarquies i el que ha fet de... diríem que fer descansar Doku, De Bruyne, per dir-ho suaument, tant en el partit contra Senegal com ahir, obre un ventall nou, perquè primer et fan tres jugadors com Lukaku o Raskin, que havien estat actors gairebé residuals a la primera fase, s'ho han cregut, han dinamitzat el joc de Bèlgica, de que té l'àrea aparegut, és a dir, és com si poden aparèixer nous lideratges. Trossard i Tielemans han fet un pas endavant i ara tens a la segona unitat De Bruyne, Lukaku i Doku, que si es creuen el paper tens ja molt guanyat de cara a la segona part, en un futbol on són molt importants els canvis. No és fàcil fer-ho, has cardat el guió inicial, li dono molt mèrit a això, perquè normalment els seleccionadors arriben al Mundial amb els deures fets i no es mouen gaire del que hi han previst.
Àlex, a tu Bèlgica et sembla més perillosa per la selecció espanyola dels que podrien passar molts aficionats?
Em semblaria més perillós als Estats Units, però clar, és que Bèlgica ens ha mostrat bé de fer el seu millor partit davant dels Estats Units, i per tant, sí, a aquestes alçades ja tothom és perillós. Jo anava a dir exactament el mateix. Per mi el millor de Bèlgica és Rudi García. Jo crec que contra Egipte, que crec que és la segona part, ell canvia el partit, i ara ho deia el Ricard, fa desaparèixer Kevin De Bruyne, fa desaparèixer Arthur Fiete... Sí, Doku fa entrar a Luquevacchio, la defensa l'ha canviat per complet dues o tres vegades, ahir no va aparèixer Arthur Ziyech i entra Menier, no, que havia estat un jugador important, sí. Ha sortit. Bé, podem esperar-ho tot, perquè Lukaku ha passat de ser important a ser una alternativa.
Fanàquin ha aparegut amb la lesió d'Onana, serà el jugador probablement que entrarà al
debut. Aquest és el del Bruges, que juga una estona.
Sí. Sí,
ha jugat contra el Barça alguna vegada les últimes temporades i em sembla espigat, amb una classe que no se l'acaba. Ahir va fer gol, això sí, aprofitant un dels dos regals entre el porter i la defensa dels Estats Units, que van regalar dos gols que no es poden regalar a aquestes alçades d'un Mundial. Minut 90
5 d'afegit.
A Vancouver.
5 d'afegit, continua l'empat a 0.
I a Wimbledon, Sergi...
7-3 per Djokovic en el Super Tiebreak, el que ha de decidir el partit.
Ho té a la mà.
Sí, ho té molt a prop. Sí, sí.
A 3 punts de la partida d'atac a Suïssa.
Compte el xut creuat, marxa per línia de fons. Serà servei de porteria per Colòmbia.
Gràcies, Roger Rosà, bona nit i fins demà. Bon viatge cap a Los Angeles.
Gràcies, bona nit.
I podem connectar amb l'Oriol Serra, el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units. Oriol, bona nit.
Hola, bona nit, Xavi.
Per parlar de l'eliminació d'Estats Units, la tercera anfitriona. Han caigut les tres anfitriones als vuitens de final. Sí. El Canadà contra el Marroc, Mèxic contra l'Anglaterra i aquesta passada matinada Estats Units contra Bèlgica. Gaire drama, no s'ho esperaven. Com s'ho han pres?
Doncs s'ho han pres bastant malament, hi ha malestar. Hi ha la sensació que la mà de Trump va ser un destorb. De fet, aquesta ingerència, molta gent considera que va afectar la selecció dels Estats Units mentalment. I la major part de cròniques esportives subratllen que els jugadors de Pochettino no semblaven els mateixos, que havien perdut l'energia dels partits anteriors. Parlen d'humiliació dins i fora del camp. És a dir, dins del camp haureu vist les imatges dels jugadors belgues al vestidor ballant i cantant el YMCA, no?, de Village People, i imitant a Donald Trump. Per tant, tot plegat, evidentment, doncs, són tot comentaris negatius. Els ha caigut com un gerro d'aigua freda perquè hi havia molta il·lusió, com havíem comentat. I bé, la toxicitat de Trump, no?, d'alguna manera, que ho ha espatllat tot. Fins i tot ha caigut la venda de banderes nord-americanes que s'estaven venent prou bé a les botigues, a les grans cadenes de bricolatge, però mira, la festa quedarà aquí.
Baixarà l'interès pel Mundial a partir d'ara, sense els Estats Units en competició?
En bona part de la població sí, perquè d'alguna manera s'estava creant una nova generació d'aficionats al futbol en aquest país i evidentment doncs, bona part d'aquest públic quedarà pel camí. Evidentment, aquells nord-americans que els interessa el futbol seguiran al Mundial, sobretot amb la gran estrella que és Lionel Messi, que no oblidem, no deixa de ser un jugador de futbol que actualment exerceix aquí als Estats Units a la Lliga de Futbol Americana.
Clar, i té molt seguiment. Ricard, creus que els jugadors dels Estats Units, el mal partit que han fet, mal inici, els regals en defensa, realment pot tenir alguna cosa a veure amb el cas Balogun, la intervenció de Donald Trump?
No ho descartaria, perquè és que, com deia l'Oriol, i estic d'acord amb les cròniques, han estat excessivament tensos, molt nerviosos, no han tingut el vertigen de la primera fase, no han aparegut Tillman i McKenny, que han estat futbolistes fonamentals, els defenses de cop i volta, i el porter, ja no t'ho explico, com deies tu, han tingut errades infantils, s'han sentit molt incòmodes. Balogun és que gairebé ni l'hem vist, ha estat un equip molt despersonalitzat, i jo crec que tota aquesta tensió, d'alguna manera, era un equip inexpert, no l'ha paït bé.
Moment important a Wimbledon, hi ha pilota de partit, 5 pilotes de partit per Djokovic per superar Ogeli Assimi i plantar-se a les semifinals de Wimbledon.
9-4 per Djokovic, 5 hores i 14 minuts de partit. Un Djokovic que té, vaja, peu i mig, si no tots dos, a la semifinal, servirà Ogeli Assimi, 9-4. Té moltes pilotes de partit encara.
Això no es dona gairebé mai.
Sí, sí.
Només els tie-breaks.
Serveix, el primer servei va dins, Arraten arrestada.
No, l'ha cantat fora. Mentrestant, ha estat atacant Suïssa. Falta un minut per arribar al minut 95. S'havia decretat l'àrbitre del partit 5 minuts d'afegit. Hi haurà servei de porteria per Colòmbia i el partit que s'enfila a la pròrroga. De moment, Suïssa 0, Colòmbia 0 a Vancouver en l'últim partit dels vuitens de final. Oriol Serra, gràcies i continua gaudint del que queda de Mundial, sí. Tot i que sense la selecció d'Estats Units.
I tant, evidentment. Amb Messi a totes, eh?
Sí, clar.
Vinga.
Com aquí, et diria. Gràcies, Oriol, bona nit.
Adéu, bona nit.
I gràcies també al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas per ser una nit més aquí al Mundial, al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Fins demà, nois.
Bona nit, fins demà.
Ara, el Tour.
El seguiment del Tour a Catalunya Ràdio amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
El Tour, quarta etapa, en final a Foix, inicia a Carcassona, més o menys a prop de casa, s'ha resolt a l'esprint, ha guanyat Mats Pedersen i Pogacar ha perdut el mallot groc. Isaac Vilalta, bona nit.
Què tal, bona nit, Xavi?
Més o menys ha anat així.
Sí, s'ha format una fuga molt nombrosa a l'inici de la jornada. Avui era una etapa dissenyada per la fuga, eh? 34 ciclistes, és molt difícil de controlar una fuga tan gran, té moltes probabilitats d'èxit, a més hi havia molt bons corredors, s'han jugat la victòria a l'esprint i vaja, hi havia un nom per sobre de la resta, que era el de Mats Pedersen, un dels millors del món, eh? Un ciclista fins i tot un punt infravalorat per l'enorme qualitat que té i que ha guanyat amb molta facilitat, és la victòria d'etapa i canvi de líder amb Thorsten Train al noruec com a nou mallot groc.
Train anava en aquest grup de 10 que han arribat escapats a l'arribada, a la meta.
Sí, de fet, ell i Sean Quinn eren els dos millor classificats, els que estan més a prop de la general, i per tant ara ocupen la primera i la segona posició, sí, sí.
Amb molt marge?
Mira, Train és líder amb 28 segons respecte de Sean Quinn. El que passa és que avui el grup gran, el pilot, amb Pogacar, Vingegaard i companyia, ha arribat a 13 minuts. 13 minuts, han deixat fer a la fuga, i ara Pogacar és quart a la general, a pràcticament 8 minuts de Thorsten Train. És una diferència molt gran. Podríem pensar que el Tour se li complica a Pogacar, però vaja, d'entrada no hauria de ser així ni molt menys.
Com es diu aquell ciclista gallec, exciclista que va estar a punt de guanyar un Tour i de fet després hi van donar per temes de dopatge, Òscar...
Pereiro.
Pereiro, que no farà un Pereiro, no? Thorsten Train davant de Pogacar.
Mira, ben vist. És un símil interessant. El que passa que és cert que aquell Tour no hi havia una governança molt forta, hi havia Floyd Landis també, però vaja, no hi havia ningú de la qualitat de Pogacar, que jo crec que Train tindrà mallot groc per dies, eh? Si no defalleix algun dia i Sean Quinn li pren, jo crec que aquests dos, fins potser als Alps, o final dels Vosges, just abans de l'última setmana, si dijous hi ha l'etapa de Gavarnie amb el Tourmalet pel mig, potser Pogacar recupera tranquil·lament 3-4 minuts, si vol. És que, clar, són 8 minuts, eh?
Gràcies, Isaac.
Bona nit.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
Sergi, pròrroga al Suïssa-Colòmbia, Vancouver.
Sí, encara no ha començat, 0-0 el marcador.
I a Wimbledon?
I a Wimbledon ha guanyat Djokovic en 5 sets, 5 hores i 18 minuts de partit. Jugarà una de les semifinals contra Sinner.
Ha guanyat Djokovic en 5 sets al Super Tiebreak del cinquè contra el canadenc
Ogier
Aliassimi. Estem pendents encara i ho estarem durant una bona estona de la pròrroga del Suïssa-Colòmbia. Ha acabat el partit dels 90 minuts amb empat a 0 i això es decidirà o a la pròrroga o als penals. La quarta vamos a traer, la nueve vamos a llenar, vos sos mi locura, Argentina sos campeón, 50 millones de argento alentándote, de la mano de Messi y los pibes. Mundial, jo soy. Moment de tancar el Mundial, el Club de la Mitjanit d'avui. Com cada nit, ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, que té a veure amb els Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa. Avui el Salva ha escollit una cançó que esperem que no tingui a veure amb la història dels Mundials. Ja va sonar en un dels primers dies de programa de Mundial. Es diu Mundial, jo soy. i és dels argentins El Empuje.
Esta locura hermosa de estar unido y volver a verte.
Passa per ser la cançó popular dels argentins, que els argentins han escrit per aquest Mundial del 2026, que ja els té als quarts de final. Crec que tampoc no ha tingut gran èxit entre l'afició argentina, com a mínim ens ha arribat menys vegades que, per exemple, el Brasil, Decime que se siente, de l'any 2014, o el Muchachos, mític, de fa 4 anys, al Mundial de Qatar 2022. Bona nit i que descanseu. Ho deixem aquí. Avui no hi ha futbol de matinada, però sí, si voleu, podeu quedar-vos encara una estoneta per seguir la pròrroga del Suïssa-Colòmbia. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà!